Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Espanya reconeixerà l'estat de Palestina el pròxim 28 de maig. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del Congrés dels Diputats.
El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina.
Un reconeixement que es farà en coordinació amb altres països europeus com Irlanda o Noruega, que avui mateix també han anunciat que reconeixeran Palestina el mateix dia, el 28 de maig, una data que coincideix amb la pròxima reunió del Consell de Ministres del govern espanyol, i és que la resposta d'Israel no s'ha fet esperar. Ha cridat a consultes als ambaixadors de Noruega i Irlanda i avisa que hi haurà conseqüències molt greus. Un Pedro Sánchez, que és a la cambra baixa per donar explicacions sobre altres qüestions com els negocis de Begoña Gómez, el president espanyol ha defensat la professionalitat de la seva parella i ha avançat que compareixerà al Senat si els hi demanen.
Si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijó, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril.
I mentrestant, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de sobreactuar.
Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. De las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno.
Congrés, a banda, més qüestions. El sis citats a declarar per la causa de Tsunami Democràtic, només ho ha fet una. És Marta Molina, dirigent d'Esquerra Republicana, que ha dit davant del jutge que les protestes a favor de la independència de Catalunya s'emmarquen en el dret de la manifestació. Marxem cap allà on hi tenim la Judit Casella. Judit, més detalls, bon dia.
Bon dia, just acaba de sortir Marta Molina d'Esquerra de declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Hi havia el risc que fos detinguda, però finalment això no ha estat així. L'acusada només ha contestat les preguntes de la seva advocada, Marina Roig, i ha dit que les protestes organitzades per Tsunami Democràtic no eren delicte.
La Marta s'ha acollit el dret a no contestar cap pregunta ni del jutge ni de les acusacions, només ha respost les preguntes meves, de la seva defensa, i senzillament només hem contextualitzat doncs, el marc pacífic en què es van produir les protestes cridades per Tsunami Democràtic.
Els altres cinc, que són l'exconseller Xavier Vendrell, l'activista Jesús Rodríguez, Oleguer Serra, d'Òmnium, i l'empresari Josep Campmajor, fa temps que va marxar de Catalunya precisament pel risc que corrien de ser detinguts, i han optat per no declarar quan falta una setmana perquè l'amnistia s'aprovi al Congrés.
Moltes gràcies, Judit, des de l'exterior de la Ciutat de la Justícia. I abans dels esports, un darrer apunt: Comun Sumar descarta ara situar el Hard Rock com a línia vermella per investir Salvador Illa, president de la Generalitat. Ho ha dit el candidat a les eleccions europees, Jaume Asens, en declaracions a Ser Catalunya.
No es pot anar a les negociacions amb línies vermelles. És una mala pràctica. Tu vas amb exigències, això sí, vas amb el teu programa, cadascú va amb el seu programa. Els programes tampoc es poden convertir en taules de Moisès inamovibles. Serem capaços de flexibilitzar les nostres posicions, però també el Partit Socialista. I moltes de les coses que ara està defensant, crec que si vol tenir una investidura, doncs haurà també de flexibilitzar-les.
Les 11 i 4 minuts, moment pels esports. El català Pep Guardiola ha rebut el premi de millor entrenador de la Premier League anglesa després de portar el Manchester City a guanyar el seu quart títol de manera consecutiva, una fita fins ara no assolida per cap club a Anglaterra. Guardiola s'ha imposat a altres quatre finalistes: Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Jürgen Klopp del Liverpool. És la cinquena vegada que Pep Guardiola és distingit amb el premi al millor entrenador de l'any al campionat anglès. Només el supera Alex Ferguson, entrenador del Manchester United durant 27 temporades, que en aquest cas se'l van dur fins a 11 vegades. Doncs amb aquest reconeixement a Pep Guardiola acabem. Més notícies a les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Amb David Balaguer.
Passen 6 minuts de les 11 del matí. David Balaguer, què tal? Bon dia de nou.
Què tal?
Giró.
Bon dia.
Ai, què dius?
Ai, l'Olma m'està fent...
És que em pensava que diries bon dia amb entusiasme, però de cop i volta
espera,
ha sigut un...
Vols que el torni a saludar?
Sí, ha sigut un bon dia
està...
en sortir.
Ah, tu...
Estàs gravant, per les xarxes?
Intuïes un bon dia estil el que he fet abans a la tertúlia esportiva.
Puja'm sintonia.
Doncs fem-ho.
David Balaguer, molt bon dia de nou.
Bon dia, què tal?
Ara, molt bé, molt bé.
Sí, ha anat bé,
sí,
això,
sí,
ara?
Sí, ha anat bé.
Va, perfecte.
Sí,
eh? Gràcies. David, plou.
Ai, sí, tu.
És que molesta,
no,
això, eh?
No, no, no em molesta si hagués agafat el paraigua.
Ja.
Avui he dit, no l'agafaré.
Ai.
No l'agafaré perquè he vist que feia sol.
Jo avui no havia vist com previsió de pluja,
No, jo tampoc, i llavors
perquè no...
Perquè
no escolteu la ràdio. De bon matí, a les 6 del matí, ja deien
qui
que...
Qui ho ha dit, això?
La ràdio parla.
Sí. Miralles, em sap... no sé si sí, que plovia...
No, sí, està molt bé, però és un ruixadet, eh?
Tampoc és un dia bufol.
Està molt bé, això, està molt bé, creieu-me. Tot això ens beneficia.
Mira, vull que parlàvem de l'aigua, també, a l'entrevista.
No,
sí.
No, ara poca conya. Això va bé perquè aquest any és probable que aquella calor asfixiant arribi més tard.
Però arribarà, eh?
Arribarà. Però clar, és que...
I et diré més, perdó, arribarà de cop. No t'enteraràs i de cop i volta no podràs sortir de casa.
Però mira, de moment, el mes de maig, ja ens l'estem polint i no hi ha hagut onada de calor. Perquè,
va haver una setmana que, déu-n'hi-do.
Però no era una onada, és que l'any 2022...
Nits tòrrides.
Les nits tòrrides.
Nits tropicals.
L'any 2022...
Sí.
Hi va haver un estiu que va durar del mes de mes de maig al mes d'octubre.
Sí.
El mes de maig ja hi havia temperatures a 30 graus.
Va ser una onada de calor rere una onada de calor.
I llavors això s'agraeix molt més perquè tu saps que evidentment arribarà aquesta calda, però que arribarà quan...
Ara també és quan distingeixes...
Quan hagi d'arribar.
Ara plou fort, eh? Sí. Vull dir, déu-n'hi-do. Sí, està plovent amb ganes
ara
aquí a Barcelona.
Ara és quan distingeixes que la gent que acaba de sortir de casa... i la gent que porta temps al carrer.
Ara pots saber aquells que han dormit fins a les 11 del matí.
Exacte. Eh? Ja veus, ja comences a veure algun paraigües, dius, ui. Sí.
Vosaltres no us heu llevat, fa res.
Nosaltres no. Que estem rondant i fa estona que camino...
Mira com sona.
El so de la pluja és deliciós, aquest so de la pluja.
És maco, eh?
Oh, sí.
Això és una al·lèrgia quotidiana bonica.
Ara.
Això m'encanta a mi.
Sí, mi també. Però quan t'agafa a casa, eh?
És un antihistamínic quotidià.
Sí. Oh, m'ha agradat molt això. Oh, Olma, com m'agraden aquestes coses. Sí, és un antihistamínic quotidià si no has de sortir de casa, com diu el Joan. Si això passa i tu has de sortir de casa en aquell moment, llavors és una al·lèrgia quotidiana. Tu fixa-t'hi, en aquesta balança.
Exacte, afegiré, és l'antihistamínic de les depressions.
Doncs...
Sí. Veure ploure.
I si ara, per exemple, si això passa i no ets a Barcelona... Ets en una casa a la muntanya, encara és millor.
Sí, encara és millor. En fi, va, al·lèrgies quotidianes.
Ai. No, que fa estona que rondo per aquests mons de Déu, perquè he sortit de casa d'hora...
Tu saps... Una cosa que admiri de David Balaguer... Admiro moltes coses de David Balaguer, ell ho sap, eh? Però si hi ha una cosa que admiro de David Balaguer...
Sé què diràs.
Són les seves erres.
Ai, sí.
Ai.
És que...
Rondo.
És que ho he dit moltes vegades, és la meva lletra preferida de l'abecedari.
Ah, sí?
Oh, i tant. I les paraules que contenen moltes erres, a mi m'agradaria... això és una mica negre el que diré, però...
Que la gent que no sap dir la R s'extingís.
Tots
els francesos.
Fora.
No, no. A veure, tots ens hem de morir. No sabem la causa de la nostra mort, és un misteri.
Sí.
A mi m'agradaria morir-me ennuegat dient paraules a merra.
Ai. Ai.
Ai.
Em sembla una mica rocambolesc. Saps què et vull dir?
Però, per exemple, hi ha paraules com rumor,
sí.
No?
Oh.
Error... O sigui, aquestes paraules que tenen tantes erres a mi, hòstia, tu, és que m'exciten. Doncs fa estona que rondo per aquests mons, sí, de Déu, com deia, i saps que ho he explicat moltes vegades, a mi m'agrada molt caminar,
sí,
però mentre camines hi ha unes quantes al·lèrgies quotidianes.
Ui.
No, res és en va. O sigui, clar, tu podries anar caminant pel carrer i és tot deliciós, tot fantàstic, però sempre hi ha coses, sempre hi ha coses que et molesten. I avui parlarem d'aquestes al·lèrgies quotidianes. Sí,
mira,
que et provoca, doncs, això, quan vas caminant pel carrer i et trobes en una sèrie de situacions que et molesten enormement. La primera d'elles, perquè em va passar ahir tornant a casa, m'ha passat moltes vegades i potser és que tinc una mica de toc en aquest sentit. Jo crec que aquestes dues persones que m'acompanyen en aquest estudi, Joan Trias i Olma Giró, també patiran d'aquesta al·lèrgia, n'estic plenament convençut. El Joan segur, l'Olma, no ho sé, però diria que també. És quan vas caminant pel carrer,
mm-hmm,
i, hosti, tens algú enganxat al darrere. Però que no ho fa amb mala intenció.
No
estic parlant d'un lladre que et vol robar el mòbil, no estic parlant d'algú que et vol assetjar. No. Parlem d'algú que està caminant darrere teu enganxat,
sí,
a menys d'un metre, i tu notes que portes 10 minuts avançant per un carrer, la Gran Via de Barcelona, i el, sí, temps allà enganxat. Que...
Ui, però
jo he arribat a parar, eh?
Jo de debò, cada vegada que tinc algú enganxat del darrere, m'aparto i dic, passa, perquè m'estàs molestant.
Ah, ho dius, ho verbalitzes. Sí, sí,
sí. No fa falta, simplement. Amb el gest de... O sigui, interiorment dic, passa,
mà, que,
però sí,
dir,
m'aparto i dic, ja està, i a part, com que tendeixo desconfiant, ja una cosa que a mi m'ha d'ensenyar, que és que sempre, sempre, sempre has de tenir l'esquena coberta, és a dir, és el pitjor per on et poden atacar, i vull dir, tenir-la desprotegida és una sensació angoixant. Llavors, quan notes que algú s'està apropant massa, passa.
Sí,
sempre passa.
Jo m'aparto, sempre.
Sí,
és que
sí.
No ho suporto, tampoc.
I és que a mi em posa molt nerviós. I faig és una altra de les coses que activa el so aquell que algunes vegades hem citat aquí en aquest programa, que és el so del...
Ai,
de,
sí,
la llengua impulsant-se contra les incisives, sí, 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 superiors. Aquest so...
Hi ha una cosa, David, però que em molesta més, que això.
No, potser la tindré. Quina és?
Ah, que és a la inversa, és a dir, que, és, que tinguis un grup de
també,
5
sí,
persones davant i s'hagin de posar en filera.
Exacte, sí, sí.
A mi això...
Aquesta també la tinc. Però aquesta, quan tens algú... L'Olma ha dit això del carrer i tal, i hi ha una cosa que per mi és molt important. Al carrer has de ser un desconfiat.
Sempre.
Al carrer no et pots confiar, al carrer no t'has de refiar de ningú. Al carrer sigues un desconfiat.
Ui, sapiguessis jo...
Perquè passen coses.
Les vegades que arribo a canviar de vorera, sobretot a l'hora que arribem aquí a la ràdio, a les 6 del matí, vaja, que pots ser la millor persona del món, però si creues en mi, jo pensaré que em vols fer mal i sí, m'aniré sí, sí, a l'altra
sí.
vorera.
Sí, sí, sempre sí, estem... hi ha persones que al carrer sempre estem molt atents. Mires cap als costats, mires a tothom, a veure aquella persona que voldrà, i això, quan et caminen al darrere... que de vegades fins i tot estàs notant la respiració, és que dius... Mm. Per exemple, una altra cosa que em molesta molt, també la tinc anotada, és la gent que fuma i que va pel carrer i et fot el fum a la cara.
També.
Això és una cosa que passa.
Pitjor quan estàs assegut a una terrassa.
Per exemple.
I que dius que el vent fa que vagi cap a tu, dius, a veure, si estàs fumant i saps que tens gent al costat, tu no pots veure la direcció del vent i intentar posar-lo cap a l'altre costat i aixeca que no em vingui tota la
jo,
cara.
Jo soc fumador i ho sabeu, O aixeca't un moment... i et poses a 30 centímetres i ja no t'agafa el fum.
És que...
Sí, sí, sí. El tema és aquest, que quan tu tens algú al darrere i estàs notant que hi és, fins i tot això, no? Si fuma i et fot el fum al clatell... Però a mi saps per què em passa això moltes vegades, que em molesta la presència d'algú al darrere? Perquè moltes vegades tu vas amb el mòbil escrivint coses o fent coses amb el mòbil i tens la sensació que aquesta persona t'està mirant
la pantalla
del mòbil, que això és una cosa que també passa
molt al transport públic.
Els que guaiten la pantalla del teu mòbil, que és una cosa que puc entendre perquè jo ho he fet alguna vegada.
Sí?
Jo ho he fet. Alguna vegada veus algú que està... No us ha passat mai al metro que hi ha algú amb el mòbil?
Jo el miro, les pantalles del
mòbil.
I
no pots evitar mirar la pantalla a veure què fa?
Ui, sempre m'encanta.
És que és sensacional.
Una vegada, i ara aquí em confessaré, d'acord?
Ai.
Tal qual va passar. Estava asseguda al metro i al meu costat tenia una altra persona, un home d'uns 40-50 anys de mitjana. Llavors era la típica persona que té lletra del mòbil per a persona que no s'hi veu gaire, és a dir, lletra molt grossa. Saps que
I llavors ho veies tot claríssim.
Ho veia tot, però he de dir que la meva mirada era prou indiscreta, vull dir, no vaig dissimular massa. Total, eren tres parades que havia de fer, em vaig acabar fent sis, fins que va baixar aquell home que vaig baixar a la mateixa parada perquè no em podia perdre aquella conversa.
Boníssim. Era bona, era interessant.
Ja estava posant les banyes a la
dona. No!
De debò us ho dic.
És que no!
De debò us ho dic. Us ho dic de debò. No vaig presenciar. És que... A més, era un dia que no tenia pressa i vaig fer-me tres parades
Mare
més.
Déu.
Perquè cada vegada era tal... O sigui, cap on estava conduint aquella conversa? De dir, sisplau, per favor, és que és argument de pel·lícula, no m'ho puc perdre.
Boníssim,
I
això.
I tranquil, l'home al costat li estava
és que,
fotent les
és que, és que és el que anava a dir, que depèn de... O sigui, quan tu mires la conversa d'un mòbil aliè...
Sí.
Al metro, al carrer, allò que fots els ulls allà, clisses la pantalla del mòbil aliè, pots veure des d'una partida del Candy Crush el que tu acabes de comentar.
Sí, sí.
Però has de pensar que si tu estàs clissant pantalles alienes, és molt probable que en algun moment algú hagi clissat la teva pantalla.
Mm. Clar.
Per tant, has de vigilar amb el que estàs fent, amb el que t'estàs enviant, perquè de vegades...
Mira, deixa'm dir una absurditat.
Alguna cosa canvies i, ai, ja ho han vist.
Sí, sí, una absurditat respecte a això és... Jo, com que no em miro, és que no m'interessa.
No t'interessa.
No, i ja està. Però sí he notat que me'n miren.
Uh-huh.
Hi ha una cosa que per mi...
Mira, ara surt el sol, tu.
Sí?
És el que dèiem.
Sí, sí,
dia,
sí.
Dia de bojos.
Hi ha una cosa que a mi encara em molesta més... que em mirin una conversa de WhatsApp o el que sigui. Que és mirar...
Les fotos?
No, la música que escolto des de Spotify.
Ah.
Quan estic a Spotify, hi ha molta gent que vol saber quin tipus de música estàs escoltant. Mm. I això em molesta profundament. No té explicació, eh?
No té explicació. No
li busquis perquè no en té.
No en té.
Em molesta moltíssim, això.
Que la gent conegui els teus gustos musicals.
Sí. Home, digue'm que escoltes i et diré com ets.
És que
no necessàriament, però... No necessàriament, perquè... No.
Jo crec que,
perquè...
que sí.
Puc però, escoltar des d'ACDC, de perquè... Bruce Springsteen, a Luis Miguel.
Però de vegades hi ha cançons... Hi ha
una
cançons,
persona eclèctica.
Hi ha cançons que t'encanten i que si les posen en un film musical les cantes i et tornes boig i et deixes anar, però que en canvi mai l'escoltaries pel mòbil.
Clar.
És veritat.
Vull dir que el que tu escoltes pel mòbil no necessàriament descriu com ets, perquè...
No.
Jo, per exemple, a les meves nits, sempre ho explico, quan vaig allà al Cangrejo, que posen música que m'agrada molt, el 90% o 80% d'aquelles cançons mai les he escoltat al mòbil, i en canvi m'encanta escoltar-les allà, concretament.
Perquè tenen un context.
No ho sé, és una cosa que passa, però...
Hem dit matí informatiu...
Què ha passat ara? Atenció!
Matí informatiu, us explicàvem fa... pocs minuts, però fa alguna hora que us explicàvem que Israel havia criat a consultes a l'ambaixador de, si no recordo malament, era Holanda i Noruega. Si no recordo malament, era Irlanda i Noruega. Per tal de demanar explicacions sobre per què havien reconegut l'estat palestí. Doncs bé, última hora, Israel... Ara sí, dèiem que s'esperarien a la setmana que ve, doncs ni s'esperen a la setmana que ve, crida consultes a l'ambaixadora espanyola pel reconeixement de l'estat palestí, anunciat pel proper dimarts, pel dia 28.
Sí, sí.
Per tant, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do com està.
En plan internacional.
Déu-n'hi-do les declaracions que venen a continuació d'aquest anunci. Han dado una medalla d'oro a los asesinos de Hamas.
Wow.
Les declaracions que venien a continuació de l'anunci.
No sé si ho tenim, això.
De vegades penses que realment la gent que viu desinformada, que n'hi ha molta...
Viu millor, era, molt més tranquil.
Perdona, Joan, ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, així és com es diu el ministre d'Exteriors d'Israel, que era qui feia aquestes declaracions que acabem de dir.
Val.
Doncs això, la gent que viu desinformada viu molt millor. I és molt més feliç.
Saps què passa?
I escolta,
que...
i es pot viure igualment. Es pot viure igualment sense saber què passa
en
molts llocs. No, sí, Joan, sí.
No, però després t'afecta no sé què i compres els relats populistes.
A veure, no es pot viure en una cova, m'explico.
No, però mira, per exemple, l'altre dia van fer uns alumnes de radiofònics, van sortir a fer una cosa al carrer i tal, a preguntar coses d'actualitat.
Aquelles coses estranyes que feu, eh?
Sí. Bueno, estranyes no, són coses que...
Quan no el vols tenir clar, se'ls envies al carrer.
Jo també ho vaig fer, home.
I hòstia, em vaig quedar esparverat de la quantitat de gent
Inculta.
Que no sap res, eh?
No sap res.
Però és que, escolta, no sabien, hi havia gent que no sap ni qui és el president de la Generalitat.
Sí, sí, sí.
És trist.
Que dius, hòstia, això és molt greu.
Bueno, ara mateix jo tampoc ho sé gaire.
Va, però ja m'entens. Són coses que dius, hòstia, però com podem trobar-nos en aquest punt? Doncs aquesta gent que no sap res... viuen en la inòpia i segurament són més feliços que nosaltres. De vegades ho he pensat, que seria millor no saber res. Nosaltres ens pensem, com que treballem als mitjans de comunicació, ens pensem que tothom ho sap tot i hi ha molta gent que no sap què passa al món i viu la mar de tranquil·la. És així. Però bé, seguim amb el tema de les coses... Sí, seguim amb el tema de les coses que ens passen. No sé on ho havíem deixat, però crec que havies dit una cosa que m'havia agradat. El tema aquest
de llegir la conversa aliena.
Doncs
mira, puc dir un petit apunt?
Sí.
Per tothom que ens estigui escoltant, que crec que faré un favor enorme, crec que som molt poc conscients de la perillositat dels vidres dels trens. M'explico. Quan tu vas en un tren assegut, tant des de partir de les 10-11 del matí fins al capvespre, els vidres dels trens... tenen un reflex, o sigui, reflexen la teva pantalla del mòbil. Jo, a més, produeixen un efecte òptic, per dir-ho d'alguna manera, que tu pots estar quatre files endarrere i veure reflexat en el vidre la conversa aliena de la persona que tens quatre files endavant. Llavors, estem molt desprotegits, no perquè miris directament el mòbil que tens al davant, sinó perquè el reflex del vidre és que pots veure gairebé les converses de tot el vagó. Jo us aviso, perquè a vegades jo m'hi fixo i les veig.
És que aquest és un bon avís, perquè tu moltes vegades et penses que al mòbil només estàs veient tu les coses de la teva pantalla i és que ens han vist moltes vegades el que estem fent i el que estem llegint i el que ens estem enviant. Això passa a diari. Per tant, vigilem una mica perquè és una al·lèrgia d'aquestes quotidianes que diem el fet que ens puguin mirar el que tenim escrit al mòbil o el que ens estem enviant. Però bé, hi ha una cosa que, mira, no la tenia aquesta, però jo he vist una imatge per aquí davant, que també és una cosa que em provoca una gran al·lèrgia quotidiana. Ara ha sortit el sol, però quan plovia, és la gent que va amb paraigües i que vol passar per sota dels balcons.
Ui!
Ah. Noi, si portes el paraigües, no passis per sota del balcó. No,
clàssic, eh?
Ves per un altre lloc, perquè per aquí hem de passar els que no portem el paraigües. Perquè hi ha una imatge que a mi em molesta molt, que és aquella també quan dues persones van dirigint-se l'una cap a l'altra amb paraigües a les dues, allò
d'haver
d'aixecar una mica el teu paraigües, aquella mena de,
sí, és un clàssic,
de Tetris que es produeix, el Tetris de carrer. El Tetris de carrer.
Però és com un duel que fins a l'últim moment no decideix qui pujarà el paraigües, i és a veure qui aguanta més.
A veure si
trec l'ull i aguanto sense pujar el paraigües. Sí. Ni que fos.
Són els duels innocus, però que provoquen una gran tensió. I una gran rivalitat entre humans, perquè dius, jo ara... no penso aixecar el meu paraigües. I es va acostant l'altre, que també està pensant el mateix. I al final algú
ha
de prendre la decisió, algú ha de cedir. Cada vegada es passa allò de... No us ha passat mai? És una imatge que a mi em fascina, que és quan estàs a punt de xocar amb algú pel carrer, que llavors tires cap a l'esquerra i ell també. Això per què passa? És molt curiós.
No sé, però
hi ha com un
baix d'energia.
Es provoca i es crea com una dansa ridícula.
Però t'he de dir
que acaba rient, eh?
Exacte, passes el...
Et podries fer amic fins i tot d'aquella persona.
Ara ja no em caus tan malament.
És una dansa, sí. Primer fas i després rius, perquè sí, és una dansa tribal ridícula que es provoca entre els humans quan estan a punt de topar i que probablement moltes pel·lícules d'aquestes romàntiques americanes poden començar així.
Per què no?
Dues persones que estan a punt de xocar pel carrer i fan
la
dansa tribal.
Llibres, que va carregada de llibres la persona, i normalment sol ser el noi que l'ajuda a recollir-lo.
No fingil, estàs veient ja?
Sí. No, encara no.
Tots els llibres a terra, i llavors, perdona, lo siento. Podries vigilar por dónde vas, no? Aquelles...
Te ayudo.
Podries vigilar por dónde vas.
Aquells doblatges, eh?
Sí,
podries vigilar por dónde vas. I l'altre, lo siento, lo lamento.
¿Qué haces esta tarde? ¿Quieres ir a tomar un café conmigo?
Un dia parlarem d'al·lèrgies quotidianes de doblatge.
Oh, totes.
Però a mi m'agraden els doblatges aquests.
A mi no.
O maldita sea. A mi m'agrada tot això.
Maldita sea.
A mi m'agrada, ho he de dir.
A mi m'agrada més maldita sea que toquem el dos.
Toquem el dos, està
bé. Batu a l'olla.
No, a mi m'agradava també aquella de... A mi m'agrada molt aquella de... T'esbacul l'enteniment.
Aquesta
és molt bona, eh?
Aquesta també. Sí.
T'esbacul l'enteniment.
Sí.
Aquesta m'agrada molt. Doncs una altra cosa que a mi em provoca una gran al·lèrgia quotidiana quan vaig pel carrer, o també pels passadissos del metro, és quan algú decideix aturar-se en sec.
Oh!
perquè vol mirar alguna cosa del mòbil també, o està parlant amb algú i dius, però hosti,
també.
Aquestes aturades...
Hi havia algú darrere, saps el
sí,
que vull dir?
Les aturades en sec que provoquen un col·lapse o que provoquen que hi hagi com una cua de gent que no pot avançar, uh-huh, que tu potser en aquell moment... També alguna vegada hem interpretat aquest paper, eh?
Ah, sí,
s'ha de dir,
segur.
A la vida tots hem interpretat tots els papers.
Hem interpretat tots els papers, correcte, Olma. Avui estàs de molt inspirada, estàs molt inspirada. És que és veritat, tots hem interpretat tots els papers. Però, hosti, quan tu tens pressa per arribar a un lloc i hi ha gent aturada, no? Que són com... podrien ser...
soldadets caiguts.
No, serien com obstacles.
És que sí.
Com obstacles.
Jo em veig a la guerra i amb aquells soldats que estan distrets veient el cel.
Sabeu la prova aquella d'atletisme, els 3.000 metres obstacles?
Sí.
Que ara, per exemple, vindran els jocs i aquesta prova a mi m'agrada molt, els 3.000 metres obstacles. Doncs és això. Avançar de vegades per la ciutat, hi ha aquests obstacles, gent com aturada, com estaquirots enmig del carrer, que estan enviant missatges i que tu no pots avançar en
també
aquest moment.
També et diré, David, que si te'ls trobes aturats, mira... Jo passi, perquè ja els veus de lluny. A mi molesta aquells que s'aturen de cop.
Els que frenen en sec.
Els que frenen en sec.
Oh, frenada en sec. I tu,
tira, home!
Sí, però què fot aquest tio?
Després... el conductor que no porto dins. Saps el que et vull dir?
Sí, sí. Després també hi ha aquella cosa, i jo tampoc el porto dins perquè no tinc carnet, com bé saps.
Precisament.
Després també hi ha aquella clàssica escena de carrer que em posa... Que és quan... En aquesta secció estem quedant com uns autèntics...
Paranoics.
Sí, gent rondinaires que no ens agrada res.
No, jo he de dir que hi ha persones que l'escolten i que inclús venen a la ràdio i que una estona
molta
després...
Molta gent s'identifica, eh?
Diu, què, avui us heu quedat a gust, eh? Coses quotidianes.
No, però molta gent s'identifica, també, t'ho dic.
Algú ha de dir.
Però per mi el que és clau...
Tenia el nostre racó de la queixa, eh?
No, i per mi el que és clau és el que ha dit l'Olma, i que és una de les frases que a mi... O sigui, és una cosa que he pensat moltes vegades, i ho ha dit l'Olma avui, que és això, no? Que els papers que hi ha...
Tots.
Els hem interpretat tots.
Sí, home, sí.
Perquè passa una cosa que és molt curiosa, que és quan tu vas caminant pel carrer, mirant el mòbil, enviant-te missatges, i mig xoques contra algú que està fent el mateix,
exacte,
et posa molt nerviós que l'altre estigui mirant el mòbil mentre camina pel carrer, però és que tu estàs fent el mateix.
Ja.
Allò ric, eh? Si som dos mirant el mòbil i xoquem... Jo ric. És que has de fer?
No, t'anava a treure el mateix
aquí,
tema.
La cosa és que jo no ric, que jo em poso nerviós.
Sí?
I penso,
i fas el mateix.
Però si tu estàs fent el mateix.
Però jo el que faig, que m'encanta i gaudeixo, és quan veig algú que va amb el telèfon mòbil badant, que dius, xocaràs amb el primer que trobes pel
davant.
Jo, en lloc d'apartar-me, perquè hi ha molta gent que
procedeix
a aparcar-se, no, jo em planto, encara vaig més lent i dic, és que ara tinc ganes que xoquis amb mi i que t'arrepenteixis d'haver mirat el mòbil. Si no paro, jo encara vaig més lent, dic. Ja veuràs, ja te n'adonaràs.
A mi em va passar un dia fa cosa de 2 anys o així, que anava caminant pel carrer mirant el mòbil, i vaig xocar contra un arbre, però perquè hi havia un tronc, hi havia com un tronc més baix que t'arribava.
Al cap, eh?
No, està a la zona de... És allà al carrer Sardenya.
Ai!
Sí, al carrer Sardenya, tocant el que seria el parc de la Ciutadella, pràcticament. Uh-huh. I hi ha un arbre que té un tronc baix.
Records quotidians.
Devia ser molt interessant la conversa que estaves tenint pel mòbil.
Em vaig estampar el front contra l'arbre.
I patapam, eh?
És això que se't veu aquí, encara. No.
I jo que sóc un paio que intenta dissimular sempre i que vols quedar com una persona...
No ha passat res. Ho he fet volent.
Sí, sí.
Necessitava un cop al cap d'una
hora. Vaig seguir avançant com si no hagués passat res mirant el mòbil, però vaig sentir la reacció humana del... Perquè va ser una col·lisió molt forta. Va ser una col·lisió molt forta, però jo vaig seguir.
I tu no vas mirar enrere en cap moment, no?
Jo vaig seguir cagant-me en tot per dins, clar, evidentment.
Sí, sí, sí,
però
sí,
vaig
sí,
seguir
sí.
avançant sense mirar enrere, sense mirar la gent... Però el col·lectiu de 3 o 4 persones, que també dius, per què m'estaven mirant? No
m'entenc. Sí.
Però sí, va ser una topada memorable contra el tronc d'un arbre, però, hosti, tu, vaig seguir avançant, eh?
D'intentar dissimular una torçadora de turmell...
Uf!
D'aquestes les que vulguis.
Però jo això després sempre que em passa penso, sort que són persones anònimes i que encara no ha arribat el moment que portem un rètol que posa el nostre nom i on ens poden trobar, perquè has caigut, sí, passes vergonya, molta vergonya aliena, però mai sabran qui ets.
Això va bé. Clar, a tu et passa? Que si et passen coses d'aquestes et miren més? Perquè clar, la teva cara sí és coneguda.
Home... No m'hi he fixat, però home, sí, clar, sí.
Fixat, eh?
L'altre dia, per exemple, també... És que a mi m'han passat moltes d'aquestes. L'altre dia també vaig caure per les escales del metro.
Ai, no.
Va, vaig caure. Va ser
vas mirant el mòbil?
Una caigudeta. No, vaig voler... Ara se m'ha fotut el cap.
S'està fent gran en directe.
Vaig llegir... Vaig llegir, fa poc vaig llegir que pujar les escales corrent anava molt bé pel cor.
De debò, que ara vas pujant
llavors,
escales
ara ja no pujo, caient? No pujo gairebé mai per les escales mecàniques. Sempre pujo per les escales i corrent.
És que som de dèries, David. Sí. És que ja m'ho has dit i ara ho faré jo.
I llavors, sí, i torna a caure tu també. És
i llavors vaig dir, mira, aquestes escales ara són ideals per pujar-les corrent. I sí, sí, ho vaig fer i vaig mig relliscar i vaig caure. Vaig caure d'una manera poc decorosa, però tampoc va ser gaire ridícul. Però sí, hi havia un grup de gent i vaig percebre algun somriure. Algun somriure aïllat, tampoc era una cosa, però... Saps allò de... perquè, clar, quan algú cau fa gràcia. Tu pensa que jo una vegada sí, vaig veure...
Rius falsament molt bé, eh?
Sí,
podria ser actor de doblatge de somriures.
Segur que n'hi ha, eh?
Sí.
Malaïcia.
Ai, el teu m'encantaria, Joan.
Sí, el seu és molt bo. El seu és molt bo.
El seu és molt bo. Altres coses no, però el somriure...
Això vol dir altres coses.
A veure, que cadascú destaca per lo seu, però vull dir que amb el teu somriure s'enganxa i no tots els somriures són capaços d'enganxar-se.
Molt bé, això.
Jo t'he dit que hi havia una vegada, aquesta és una altra anècdota que demostra...
A veure, què estàs rient?
No, res.
Aquestes també són molt bones. Aquestes estan... Aquestes també són
també
molt bones.
També són molt bones, sí. De perrito pulgoso.
Són molt bones.
Ja, David, hòstia,
tu,
perdona.
Ara he fet això i va...
Ja, clar. Ja.
Estic molt vell.
Però posa't aigua, posa't
aigua. Estic molt vell, sóc un vell xarruc. Doncs... No l'havia sentit mai, aquest...
Jo tampoc.
Vell xarruc.
Xarruc.
Doncs... Una anècdota que confirma la meva maldat és una de... Hi havia un lloc... Quan sortíem de veure l'Espanyol fa anys, quan l'Espanyol jugava a l'estadi, hi havia una zona en la qual faltava una llamborda i llavors hi havia un forat.
Sí,
hi havia tot un tros ple de llambordes i n'hi havia una que no hi era i hi havia un forat. I jo sempre jugava, m'entretenia mirant en aquell moment aquella zona per veure la gent que fotia el peu en aquella llamborda.
Això és malícia,
que no, perquè era una cosa que li vaig dir a la meva germana. Dic, mira, fixa-t'hi que sempre, cada partit que venim a veure, si t'estàs aquí 10 minuts aturat, 4 o 5 persones foten el peu aquí en aquest forat. Perquè era una cosa que, clar, amb tanta gent, no, una massa de persones avançant, sempre hi havia algú que fotia el peu allà. I aquesta era una de les meves aficions que demostren exacte la meva maldat. Ai... Per on anàvem? No recordo per on anàvem. Volia comentar una cosa i ara m'he quedat... Ah, sí! Una cosa per acabar.
Vinga.
Perquè ja és tard, però per acabar... És que sempre ens acabem desviant. Perquè... Però és igual, perquè m'agrada. M'agrada, sí, està bé. Ah. Què és el tema, l'al·lèrgia quotidiana més forta que tinc amb el tema del carrer? Són, i aquesta la podem desenvolupar la setmana que ve, si voleu. Sí.
Ara deixaràs aquí tots amb les ganes.
Només diré una cosa, són els cagallons de gos.
Oh!
Sí, 100%.
La desenvolupem la setmana que ve, si voleu.
Has de preguntar una cosa abans de marxar.
Quina cosa?
Home, quina cosa preguntes cada dia abans de marxar?
Ah, sí?
Ah,
molt bé, Olma. Qui ve ara? Era això, no?
Era això.
Ara tenim Eduard Iniesta, que ens presentarà el seu 13è àlbum d'estudi, que es diu La Comunitat, un treball... Brutal. L'hem escoltat aquest matí, sí o no, Olma?
L'hem escoltat. Sona molt bé. I puc dir una cosa per fer l'enllaç amb Eduard Iniesta i David Balaguer? Escolta aquest àlbum perquè t'encantarà la temàtica. Ei, en format cançons, un format conversa quotidiana, però
estic
parla d'un bloc de veïns.
Sí, sí,
és una comunitat de veïns i explica com es va perdent el sentit de comunitat i ja no ens diem ni bon dia i no saben el nostre nom.
Està molt bé.
Molt David Balaguer.
De veritat que de seguida parlem
amb ells. Mira, les comunitats... Mira, és un altre tema, eh? També podem parlar un dia, però... Però, per exemple, la comunitat de... En parlarem un altre dia. De la comunitat de veïns d'on he viscut jo quan era... D'on vivia jo quan era jovenet. On viu el meu pare. Perquè allà han passat coses molt bèsties. I en parlarem un dia, però coses en positiu, parlo. I el tema de les comunitats de veïns és... Perquè, clar, és una loteria tan bèstia, no? El tema és la tómbola dels veïns.
Sí, d'acord.
Sempre ho he dit. Tu quan vas a...
A mi també han passat coses molt bèsties, en positiu i en negatiu, també.
És que tu quan vas a... Quan vas a llogar un pis o comprar un pis, el que sigui...
T'haurien de presentar tots els veïns abans.
Una de les coses que hauries de saber és que et passessin tot el...
Sí, sí.
Que et passessin un historial de tots els veïns que tu tens, la fitxa tècnica.
Sí.
La fitxa tècnica, oi que quan un tio va fitxar un lateral dret té una fitxa tècnica d'aquell tio?
Sí.
Doncs la fitxa tècnica dels veïns,
eh?
Sí. El segon és tal.
Què molesta del segon?
Exacte.
Sí. M'agradaria.
Seria molt interessant.
Bona aquesta. Balaguer, gràcies, eh?
De res, que vagi molt bé.
Fins la propera setmana,
adeu,
que vagi molt bé.
Adéu.
Gireu, fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Visc en un bloc, és tot un món, on cap país sap el meu nom. Si algú es mor, mai no ho sabré, o m'ho acabaran dient, potser. Visc en un bloc que no és el lloc on una espera trobar consol. A l'ascensor, els veïns muts, deu costar molt dia i no baixar els ulls.
A veure, això que escoltem és Marta, una de les cançons del nou disc del cantant, guitarrista i compositor barceloní Eduard Iniesta. L'àlbum es diu La Comunitat i, com deixa entreveure el nom, els protagonistes són els veïns d'un bloc de pisos. Aquest és el 13è àlbum que publica Eduard Iniesta, que després de 25 anys de carrera ja s'ha convertit en un artista clau del panorama musical de casa nostra. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo en directe i parlar del seu nou disc, d'aquest nou disc, La Comunitat, que acaba de veure la llum. Eduard, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per acollir-me.
Com estàs després de treure aquest 25è... després de 25 anys de fer música, de treure aquest 13è disc?
Doncs molt content.
Sí, eh?
Sí, i una mica la sensació que estic en un punt dolç. M'ha costat molts anys aquest disc, malgrat he fet molts
sí?
pel mig. Doncs sí, 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 ha sigut un viatge molt interessant i jo crec que és un moment doncs, madur, un moment de culminació del llenguatge síntesi.
Ja sé que és molt típic preguntar-ho, Eduard, però és el teu projecte més personal?
Sí, sempre es diu que el darrer és el més personal, no? Però sí que ho és. Ho és perquè explico moltes històries que m'han passat, que les hem doncs, allargat i les hem, fins on ha donat de si, doncs l'hem convertit en cançó, i parlen d'unes temàtiques, jo crec, doncs, molt, molt, molt punyents i molt actuals.
Un disc que va sortir el 3 d'abril publicat, el 15 de maig vas fer el concert a la Sala de Lodegas de Barcelona, al Festival Berna Sanz, per tal de presentar-lo. Quina rebuda està tenint?
Boníssima, estic molt content. Sí, perquè jo crec que això que t'estic explicant una mica transpira. Estem en un moment de molta incomunicació, un moment molt perillós. Hi ha en Theodorakis, que era, a més, un gran músic, un gran pensador, als anys 80 ja ho vaticinava, que tots aquests avançaments tecnològics ens farien més esclaus. I jo he escrit sobre això, bàsicament, i donant una solució que per mi, que és la que jo aplico, que és l'amor com a antídot contra tota aquesta frustració i aquesta incomunicació.
Precisament per què la necessitat de parlar sobre la comunitat?
Doncs justament per això, perquè som la comunitat, és un símbol, de fet és com si parléssim de la societat, i bueno, doncs perquè són històries molt noves històries, no sé, pues d'això, d'incomunicació, però que neixen a vegades doncs, en un Tinder, a vegades neixen doncs, amb un sense sostre que dorm a carrer i que la gent doncs, ni el veu, no? Mm-hmm. I passa a ser com l'home invisible. Tantes històries que ens envolten i que parlen de totes aquestes temàtiques.
Quins estils hi podrem veure en aquest nou disc? Perquè crec que escoltem de tot una mica.
Sí.
De fet, jo sempre que... has estat de tot una mica.
Molt eclèctic, molt eclèctic.
Sí o no?
És que m'agrada molt. I inclús faig una mica l'arde, no?, d'aquesta no classificació, perquè m'agrada. A mi m'agrada la música en la seva totalitat i jo trobo que confinar-me només a un estil...
T'havies molestat
doncs,
sent casillat?
És una llàstima, sí.
Sí, eh?
Sí. Bueno, tot i que en moltes èpoques de la meva vida m'han encasellat, eh?
Sí?
A vegades dins de la world music, a vegades dins el pop, uh-huh. A vegades dins el rock, d'altres dins el clàssic. Tothom busca encasellar-me, però és bastant impossible, perquè he donat molts toms i a cap i al fi soc una ànima lliure i justament jo vinc la música en llibertat.
Eduard, això m'ho hauràs d'explicar tu, perquè a mi m'agrada molt la música, però d'entendre-hi no hi entenc tant com tu, evidentment. M'han dit que en aquest disc s'hi poden identificar referents de les sis cordes, com Eric Clapton, George Harrison, Pat Metheny... Què vol dir això, a les sis cordes?
Bueno, el món de les guitarres és... El de les sis cordes vol dir que les guitarres que coneixem com a ordinàries, podem, entre cometes, són les guitarres de sis cordes, l'acústica, l'elèctrica, la clàssica... I això, bueno, doncs són cordes que jo remeno i que en aquest disc són molt evidents, tot i que t'he de dir que no és un disc cordístic. Trobareu també, lògicament, la singularitat dels lautos, dels buzukis, aquests instruments mediterranis, però crec que és el primer disc que, d'alguna manera, tu ho has dit molt bé, soc cantant-guitarrista, més que guitarrista-cantant. Poso la veu en primer pla.
Si entrem en les històries que ens expliques en aquest disc, a la comunitat, veurem que els protagonistes són els residents d'un bloc d'habitatges, però una mica ens hi reconeixerem tots en alguns d'ells, no?
Totalment. Perquè són històries que segur que ens han passat i d'alguna manera també ens interpel·len. No sé, per exemple, doncs hi ha un tema delicat, doncs la parella que no para de fornicar, per dir-ho d'una manera, i que molesta els veïns, doncs jo l'he convertit al final en una sèrie, una espècie de catarsi en el que doncs, tots els veïns s'hi afegeixen. Llavors, clar, són històries que deriven, però que tots les reconeixerem. Per exemple, la història dels nits de vampir, el veí que no pot dormir i que fa ús de les pastilles per poder fer front a l'insomni. Totes aquestes històries estan reflectides aquí. O la Marta. La Marta, que és la que posa una mica el color a la comunitat, una comunitat grisa on ningú se saluda, on ningú es mira els ulls, que això hi estem ja, malauradament, una mica habituats. Llavors, la Marta és el símbol de l'amabilitat, de l'empatia. O sigui, tots podem ser Marta, si volem.
Deixem anar una mica per aquí, perquè cantes, de fet, el nou disc, visc en un bloc, visc en un bloc que és tot un món on cap veí sap el meu nom. Estem perdent el sentit de la paraula comunitat.
Totalment.
No entesa com a comunitat de veïns, com el que deies abans. Comunitat més enllà d'un sol edifici, comunitat com a societat.
Sí, jo crec que després de la pandèmia teníem l'esperança de que els egos es difuminessin, no?
Ui.
Jo crec que no, que fins i tot s'han accentuat. Llavors això va en contra una mica de la solidaritat, d'aquesta empatia, d'aquesta... dir-se bon dia. Que al final dir-se bon dia és pràcticament un acte d'heroïcitat, no?, quan et trobes amb un veí. O les converses d'ascensor, que cada vegada són més minces, no?
Tu dius bon dia als veïns o no?
Jo sí.
Sí, eh?
I tant. M'agrada. I si puc parlar-ne, en parlo. No s'ha de perdre. N'aprens molt i són les persones més properes i més immediates que tens. Doncs, per exemple, jo al meu estudi, doncs hi tinc molts veïns que només hi vaig allà a treballar, però tot i així els conservo i m'agrada empatitzar.
En una entrevista fa poc a la revista Underrock, Eduard, t'explicaves que el disc està... És que m'ha encuriosit molt, això. Està imaginat en un bloc de pisos de Barcelona com la vinyeta de 13 Rue del Percebé.
Sí, bueno, això té una història molt bonica. Té una història molt bonica. Jo m'agrada molt fer homenatges als meus referents. Jo aquí volia fer un homenatge a l'Ibáñez i el vaig trucar. I li vaig dir, em faries la portada? I em va dir, mira, he d'entregar una cosa per l'editorial Bruguera i ho farem. Em truquen d'aquí un temps. I bueno, ja no vaig ser-hi a temps.
De fet, cal dir, però, que la portada...
s'assembla prou a l'edifici.
És meravellosa, perquè d'alguna manera havia de ser... Clar, sempre que poses un edifici de perfil i vols reflectir el seu interior, lògicament hi vas. Però és una feina meravellosa que m'ha fet el Juan Millares, que va ser professor de la Complutense de Madrid, que és un dibuixant magnífic i que em va fer aquestes vinyetes tan boniques.
Mm. Ara ho dèiem, 13 disc, però 25 anys dedicant-se a la música. Quan treus un disc com aquest i mires enrere, Eduard, què hi veus?
No acostumo a mirar enrere.
No?
No. Jo el que veig és que si algun dia se m'acut mirar enrere, m'agradaria veure doncs, un panorama de discos que pogués dir, home, doncs mira, no està mal el que vaig fer. Però jo mai he buscat l'èxit, i jo crec que mirar enrere és també replantejar-se el que has anat fent de cara a un futur. No, jo camino en el present i m'agrada fer les coses al màxim ben fetes, i algunes m'han donat més visibilitat, d'altres m'han donat més reconeixement, d'altres m'han donat completament invisibilitat. Mm-hmm. Vull dir, depèn de si estàs més o menys acertat.
Eduard Iniesta, sigui com sigui, ha treballat amb altres artistes de gran renom com ell, com Lluís Llach, com Marina Rossell. Ara ens cantes amb aquest disc, a la comunitat ens fa referència, no només, ara ens ho explicaves molt bé, no només a la comunitat entesa com una comunitat de veïns, sinó socialment, nosaltres entesos com una mateixa comunitat, i que ho estem perdent, això. La música, d'alguna manera, ha de ser protestona?
Depèn, no té per què. No té per què. Jo crec que el músic, el que sí que crec que he intentat reflectir és el temps que està vivint. Jo visc la música d'aquesta manera. Per això, d'alguna manera, he fet aquest disc, no? Perquè per mi és una mica doncs, la fotografia del temps que estem vivint. Però no cal ser reivindicatiu, no cal protestar, vull dir, no? Cadascú fa la música. Doncs jo, per exemple, doncs ja, dins el paradigma de la bellesa, no? Uh-huh. Hi ha tantes maneres d'estructurar i reflectir-la.
El que sí que és la música és terapèutica, no, Eduard?
Totalment. Uf, és que jo estaria mort sense la música.
Et serveix d'això, de teràpia?
Molt. I m'ha servit en moments molt forts de la meva vida. Molt. Molt. Jo, per exemple, vaig perdre un fill quan tenia 5 mesos, i en aquell moment jo estava tocant al Liceu de Barcelona amb l'orquestra. Estan fent una òpera que es deia La ciutat morta, i jo aquells dies, doncs, el que em donava ales i el que em donava força era la música. Malgrat ser una obra fosca, doncs vaig trobar en la música doncs, aquest consol.
Escoltant, Eduard, tinc una mania molt, molt punyetera, que és els que, hi torno, els que ens agraden molt la música però no hi entenem gaire, busquem referències per situar-nos en el món de la música. I ara estava escoltant peces de la comunitat, igual que també m'ha passat aquest matí, i trobo que és una mica l'estil d'Eduard Iniesta, em transporta una mica cap a Pau Bellver, també.
Pau Bellver, ostres, podria ser.
Podria
ser, segurament tenim els mateixos referents.
Perquè, per exemple,
home, molts, però això sona molt Pink Floyd, per exemple,
també,
no? Vull dir que estic segur que tots bevem, no sé quants anys té el Pau, però segurament, bueno, és més jove que jo, però segur que els té com a referents, perquè han sigut referents de molts músics. I jo crec que aquí són, i són tots, el Clapton, tu ho has dit, els Beatles, Pat Metheny... I gent d'ara, i també els Hills. Uh-huh. Vull dir, hi ha molt de tot això.
Com està la indústria musical ara mateix, Eduard?
Uf, No seria capaç de fer una fotografia. No seria capaç. Jo crec que bueno, no ho sé. Seria segurament injust amb les meves apreciacions, perquè a vegades sí que es tendeix doncs, a enfatitzar algun sector que no caldria. Vull dir que...
Mira, t'ho pregunto diferent, és igual. Sí. Com està el panorama de la música en català?
Home, jo crec que hi ha coses molt interessants, molt, molt. El que passa que sempre sembla que es visualitzi sempre el mateix, el que és més mainstream, no? Uh-huh. I hi ha música brutal que no ho és. I jo crec que hem de posar l'accent així i hem de saber educar a través dels mitjans, a través de les entitats públiques, educar el públic perquè pugui enfocar-se cap a aquest altre tipus de música meravellosa.
Ho dèiem abans que el nou treball, el 13è disc d'Eduard Iniesta a la Comunitat, que ha sortit el 3 d'abril, el 15 de maig vas fer aquest concert a la sala de Luz de Gas. Tens més concerts?
Sí, farem Rajadell, tenim el Cursal de Manresa, anirem fent, sí. Que passa que t'he de dir que m'he despertat molt tard. És un projecte a llarg termini, perquè he estat molt incidint en el producte final. Uh-huh. Llavors, he estat un any, fent tot això.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, entre que ho vaig començar a escriure amb el meu germà i després vaig anar a gravar i a Medusa, i, bueno, doncs ha sigut un projecte, encara que... És la vegada que menys músics han vingut a tocar. Vull dir, només hi ha el bateria, el Toni Pagès, mm-hmm. i la resta d'instruments els he posat jo. Mm. O sigui, és que... Però bueno, és difícil, és difícil. Cada vegada és més difícil fer un disc, perquè t'autoexigeixes més, no?
Sí, eh?
Que estic en aquest punt.
Malgrat aquests 25 anys i aquests 13 discs, encara continues autoexigint-te massa?
Molt, perquè clar, hi ha moltes coses que ja les he dit. Mm. I aleshores, per dir el mateix, jo, mira, el primer disc que vaig fer a l'Òmnibus va ser, la veritat és que va anar molt bé, va ser bastant exitós. El segon ja era diferent. Sí. Ja me'n vaig anar a Grècia i vaig fer un disc sobre les músiques gregues. El tercer em vaig posar tots els artistes amb els quals jo havia anat, com Marina Rossell, Marc Barrot, sí. Lídia Pujol, tots ells van venir llavors al meu món i cantaven cadascú una cançó. I així successivament.
T'agraden les col·laboracions, musicals?
M'agraden les sinergies. Llavors, clar, he estat molt amb molts artistes que m'han donat molt. Ja 10 anys amb la Marina, amb la Maria del Mar, he tocat amb tanta gent, no? I tot això m'ha enriquit el meu món musical.
Ara m'ho deies, però portes un any treballant, abans ens ho explicava l'Olma Giró també, has estat treballant aquest disc amb el teu germà. Què és el millor i el pitjor de treballar al món de la música amb un germà?
Bueno, jo diria que no hi ha res pitjor. Perquè és que tinc molt bona connexió amb ell. Connectem moltíssim. Llavors, clar, fins al punt que ell em critica la música, sense ser músic, i jo li critico les lletres sense ser lletrista. Llavors, això és meravellós, no?
I aquesta complicitat us ho permet fer sense emprenyar-vos, sense...
Sí, és que hem viscut el mateix. Molts episodis de la meva vida, com, no sé, doncs quan ens portava el meu pare a la plaça Real de Barcelona a vendre segells els diumenges al matí, que era el lloc com més m'he avorrit del món, doncs clar, tot això ho ha compartit.
Clar. Sí, Eduard, és d'aquests artistes que ara has tret un disc i no pots parar i ja estàs pensant en el següent? O dius, no, parem màquines, gaudim d'aquest disc i ja pensaré quan arribi el següent?
Doncs durant molts anys he sigut aquest artista, sí, totalment. I me n'he adonat que és un error. I ara aquest disc és un disc que li vull donar una llarga trajectòria. L'any passat vaig estar escrivint l'obra de l'Odissea per una companyia de la Maria Rovira. Vaig estar molt posat amb això. I em vaig prometre que si feia un nou disc, aquest nou disc li donaria volada. Llavors, per tant, tot. He canviat la banda, ho he canviat el management, tot per construir un projecte de llarga durada i de llarga projecció.
Giró.
Hola.
Què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia.
Ara farem una cosa, una mena de joc. Sí. Però abans deixa'm dir-te perquè aquest matí hem estat comentant el disc i hem arribat a la conclusió que ets un mestre de les introduccions.
Sí,
per exemple, a la cançó Ric, que l'escoltàvem abans de fons, ets aquesta introducció...
És preciosa.
És de banda sonora,
pràcticament. Ho dèiem abans, que era de banda sonora. Sí.
Ho estàvem comentant, i escoltant tot el disc, és com aquest recorregut, que al final acabes amb l'antídot, és l'amor, no?, de la pèrdua de la comunitat. Te n'adones de... Mare meva, hi ha pocs discos amb tan bones introduccions. Ostres. Dit això, que ara t'he tirat la perleta, ara anem a preguntes incòmodes i et deixes
anar. Molt bé, fantàstic.
En el teu disc parles de veïns, de comunitats de veïns, de pèrdua, de la comunitat, etc. Però volem saber, Eduard Iniesta, quin tipus de veí ets tu? Sincerament, no s'hi val a mentir.
Sí.
Hem parlat amb els teus veïns i com menteixis, els truquem.
S'han queixat de la música alguna vegada o no?
No.
No?
No, bueno, una... És molt curiós. Fa anys, sí, la persona que tenia a sota,
sí, eh?
Que justament li tenia llogat el pis, es queixava de dir que això era collonant.
Ai.
Per favor, on estem?
Ai, quin tipus de veí, tu? Ets. Bueno, a part de molestar fent música, què fas?
No, jo sóc un veí molt, molt discret, eh? Molt veí, discret, solidari, que si em necessites em tindràs. Ara, també t'he de dir que jo sóc un home solitari i busco la solitud. O sigui, és que a mi m'agrada molt que no m'emprenyin, diguem-ne. O sigui, m'agrada viure el meu món.
Però tens relació amb algun tipus de veí que saben qui ets i que escolten la teva música, per exemple?
Sí, per exemple, els veïns del costat de casa, cada vegada que surt un disc, venen al concert, em compren el disc, sí.
I ara que parles de veïns, pot ser que parlis d'ells en alguna cançó? Mullat, t'he dit, t'he tirat la perleta abans de començar això, ara toca mullar-se, Eduard.
No, t'he de dir que és un món imaginari, tot, però món imaginari basat en històries reals, però no històries dels meus veïns directament. O sigui, podria ser un edifici qualsevol d'una ciutat qualsevol. Llavors, és molt imaginari, i realment doncs són històries que m'han passat. Per exemple, doncs hi ha bueno, són històries fortes, eh? Doncs els fills que van entrar en la drogadicció d'un amic nostre i que llavors els van portar a una granja, però no se'n van sortir. Tot i així, aquell home doncs, es va vehicular directament, s'ho va vendre tot. Però doncs això és una història que passa en un dels pisos. I la psoriasis, que jo sóc una persona que tinc psoriasis, no? Doncs és també, i és reflectida, que és molt curiós que hi ha històries que estan dibuixades, però no estan cantades. I això és una sorpresa que l'aniré desvetllant en un futur. O sigui, sortiran cançons que no estan en el disc, però que estan dibuixades.
Boníssim, això.
Que bonic. No sé, vius a Barcelona, Eduard?
Vinc a Barcelona.
No et preguntaré al carrer, tranquil, però tens ascensor o no hi ha ascensor? No?
Tinc ascensor.
D'acord. I tu a l'ascensor et trobes amb algun veí que no és el del costat amb qui tens bona relació?
Sí.
Què fas, què dius i quina és la conversa que més odiaries tenir?
Si no tinc bona relació...
Si no és el veí del costat, que hi tens aquesta bona relació, que et venen a veure els concerts i tot, un veí que no hi tens relació, te'l trobes en un ascensor. Què dius? I sí. Quina conversa és la que més odies tenir amb aquesta persona a l'ascensor?
Si no hi tinc bona relació, no pujaré l'ascensor amb ell. Segur.
M'agrada aquesta sinceritat, m'agrada molt, eh?
Sí, buscaré tots final... els mètodes possibles per pujar... Clar. Per pujar a peu. Sí.
Al final tots hem picat aquell número perquè no pugés el veí.
Sí. Aquell veí.
Aquell veí.
Sí.
Tots tenim un al cap, eh?
Sí.
Aquell incòmode que les reunions de propietaris o de no sé què, no? Vull dir, clar, no, sí. I és.
El tipus de veí que més odies, tu? Sense dir noms, pots passar una mica per sobre, però el tipus de persona de veí que dius és que si tens aquest veí, millor no viure aquí perquè et pot fer la vida impossible.
Quin... Bueno, clar, jo no he tingut el tipus de veí que es queixa constantment pel soroll que fas, això no l'he tingut. Però sí he tingut aquell molt poc solidari, no? Aquell que dius, ostres, és que tens un problema i resulta que aquest problema potser et deriva d'ell i ell no ho veu clar, això, no, això no pot ser, no? Una vegada vaig tenir una fuita d'aigua i el veí de dalt em deia... No,
ve de baix.
Pot ser teu, però com? Si l'aigua baixa...
Ara.
Dic, ve de baix.
No ho vam entendre, eh? Això, aquestes coses poden passar. Aquesta manca de sentit comú. Però això amb un veí, amb qualsevol persona. I després la manca de respecte, una persona que et manca el respecte.
Eduard, abans has dit que deies bon dia, que continuaves dient bon dia, per sort. Encara hi ha gent
encara
que ho fa.
Encara hi ha gent que ho fa, sí.
Els veïns et diuen bon dia, tu, normalment?
Sí, perquè jo ho faig. És que realment això és així, eh? El tema de l'amor funciona. L'amor és el més important. Això, el Joan Margarit, jo tenia converses llargues amb ell que parlàvem de l'amor potser dues hores seguides.
Quina sort.
Sí, quina sort, tu dius, perquè jo si hagués de regalar a algú alguna cosa molt preuada, regalaria una conversa amb el Joan.
Oh.
Absolutament.
La veritat que és una de les coses que a mi més m'ha impregnat a la vida, a part que teníem moltes coses en comú. Doncs jo trobo que sí. Jo no dono cap solució, no dono cap consell. Jo només explico en aquest disc el que jo faig. I si poses sempre aquesta comprensió, aquesta amabilitat, aquest amor, doncs hi ha moltes coses que passen en segon terme.
I nosaltres que us hem volgut regalar aquesta conversa amb ell, amb Eduard Iniesta, a través del seu darrer treball, el seu 13è treball, La Comunitat. Eduard, ha estat un plaer parlar amb tu de música.
El plaer ha estat meu, el plaer ha estat meu. Moltes gràcies.